Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. En marxa la reunió sobre el futur de Groenlàndia a Washington. Els representants de la diplomàcia groenlandesa i danesa ja són a la Casa Blanca, on volen traslladar a l'administració Trump la seva oposició a l'annexió a l'illa als Estats Units. Trump ja ha dit que qualsevol altra opció serà inacceptable. Washington, Oriol Serra.
Bona tarda. Els caps de la diplomàcia nord-americana, danesa i groenlandesa es reuneixen a Washington amb la intenció de negociar una sortida a la crisi oberta des de la Casa Blanca, arran de l'anunci del president dels Estats Units de voler-se fer amb el control de l'illa pertanyent a Dinamarca. El país europeu ja ha advertit de la gravetat que suposaria atacar la seva sobirania, entre d'altres motius perquè es posaria greument en perill el futur de l'OTAN. Donald Trump ha reiterat avui mateix la idea de fer-se amb Groenlàndia a través de les xarxes. Ha dit que l'illa ha d'estar sota el control dels Estats Units abans no ho estigui sota el de la Xina o de Rússia. Per a Trump, Groenlàndia és clau per a la seguretat nord-americana. Un dels seus arguments també és que no vol tenir Rússia com a país veí, oblidant que ja li té perquè Alaska i Rússia estan davant per davant, a menys de 100 quilòmetres de distància. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
Més notícies, Rosa Pujol.
El president de la Generalitat està reunit a aquesta hora a Madrid amb els líders de la UGT i de Comissions Obreres. La trobada es fa a porta tancada amb el nou sistema de finançament sobre la taula Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
Bona tarda. Una trobada, diuen fonts sindicals, per tancar files amb el govern entorn la nova proposta de finançament. La foto d'avui arriba després de la que ja va tenir Illa divendres a Palau amb tots els agents socials per fer front comú, però que va acabar amb el cop de porta de Foment. La principal patronal catalana és l'única organització empresarial del país que fins ara rebutja l'acord d'Esquerra amb la Moncloa perquè creu que és insuficient. Per ara, la resta de patronals i els sindicats han mostrat suport a la proposta del nou finançament, la veuen com una oportunitat de millorar els serveis públics. Dani Sainz deja Catalunya Ràdio Madrid.
També sobre aquesta qüestió, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, carrega contra els governs del PP pel seu rebuig al nou finançament autonòmic i els acusa de mentir inventant-se un tracte a favor a Catalunya. Els repta a presentar una proposta alternativa i avança que els deixarà escollir si es volen quedar amb l'actual sistema, malgrat que els doni menys recursos.
El Partido Popular nunca ha puesto encima de la mesa un modelo y no quiere. No puede o no tiene liderazgo para poder enfrentar al interior de su partido un debate que siempre es un debate difícil, incómodo, que no resuelve el 100% de las expectativas de ningún territorio.
La jutgessa de Catarroja torna a requerir l'excap de gabinet d'Amazon perquè entregui la targeta SIM per accedir als missatges de WhatsApp que va esborrar. Mentrestant, continua declarant el cap dels bombers de València durant el Dia de la Dana. Catarroja, Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda. La jutge ha citat una altra vegada la mà dreta de Carlos Mazón ara perquè entregui la targeta SIM del seu telèfon mòbil per poder recuperar els WhatsApps que es va intercanviar el Dia de la Dana amb l'expresident valencià. José Manuel Cuenca es va oferir a aportar la targeta i després d'haver ha afirmat davant la jutge que els missatges els havia perdut quan va resetejar el telèfon. L'excap de gabinet va negar haver donat instruccions a l'exconsellera Salomé Pradas quan li va escriure que descartés el confinament i que ella va interpretar com un missatge que li venia des de presidència. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, Catarroja.
Després de que dues extreballadores hagin denunciat Julio Iglesias per abusos sexuals, l'organisme que la representa, Women's Link, ha explicat que hi ha més dones que han contactat amb ells per denunciar més maltractaments. Giovanna Ríos és la directora executiva de l'organisme.
Hemos sido contactadas por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado y decirles que no vamos a dar más información al respecto considerando los aspectos de seguridad de esas personas.
Esports, Sònia Oleart.
Joao Cancelo jugarà alguns minuts demà al camp del Racing de Santander al partit de Copa de Vuitens de final que enfrontarà els Blaugrana amb el Racing. Qui no viatjarà a Cantàbria serà De Jong, que complirà el partit de càstig per la vermella que va veure la final de la Supercopa. A Madrid debuta a la Copa aquest vespre a les 9 al camp de l'Albacete. L'equip femení del Barça rep a l'Ase l'Atlètic de Madrid en partit de la 17a jornada de Lliga. L'Eurolliga femenina de bàsquet, l'Unió Girona rep el Galatasaray a les 7 amb el lideratge en joc. Per cert que les gironines jugaran als quarts de final de la Copa contra el Perfumeries Avenida de Salamanca. La competició jugarà a finals de març a Tarragona. I Nasser Al-Attiyah és el nou líder del Dakar en cotxes, amb Nani Roma tercer a gairebé 13 minuts. A les motos, Adrián Van Beren ha guanyat la desena etapa. Edgar Canet ha tornat a perdre temps per les rodes malmeses i perquè s'ha aturat a ajudar altres pilots.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El nou model de finançament autonòmic ha començat a caminar. Serà gaire llarg el camí? Junts es mantindran el seu rebuig?
Instem a Oriol Junqueras a defensar davant de Pedro Sánchez el concert econòmic català pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany.
Hi haurà trobada entre Junqueras i Puigdemont?
Li he demanat que em doni cita per anar-lo a veure, sí. Li he dit que es culli el dia.
Aquest dijous, el secretari general de Junts, Jordi Turull, respon a les preguntes al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Són les 5 i 6. Enric Alpena, com estàs?
Bona tarda. No tan bé com tu, però bé, bé.
Estàs bastant bé. Estàs bastant millor que un dels personatges, o que la majoria dels personatges que avui parlarem.
Sí, perquè tots són morts, o sigui, per tant, estic bastant millor. Sí,
no, mira, el primer no, perquè és Donald Trump.
No, clar.
Com a mínim no ens consta la notícia, el veiem. És un president dels Estats Units que no porta ni un any del seu segon mandat, i amb la seva actitud, declaracions i gestos, home, doncs s'ha guanyat la fama, i crec que és bastant merescut, de ser imprevisible, que confia més en els instints que no pas en la reflexió, no? Man, això seria bastant
no sé,
acurat,
ets,
no?
Ets una mica eufemístic, perquè bàsicament el que vens a dir, i no sé si et tradueixo bé, és que està com un llum, diguéssim, que cada cop la seva manera de veure el món és absolutament canviant, tergiversada, està tocat de l'ala, del bolet, del parol, es diu en català, té moltes excepcions.
Clar, i no sé si és un cas únic a la història, el dirigent d'una gran potència que perdi una mica el cap o que no estigui gaire bé, que no estigui gaire fi, això és gaire habitual?
No tothom és l'Angela Merkel, diguem. En general, la gent que arriba tan amunt del poder sempre viu en un moment, diguéssim, afregada al límit, i alguns d'ells l'ultrapassen molt sovint. Ja veuràs, n'hi ha cabassos de bojos davant del poder.
La nostra estudiant en pràctica, la Maria Pérez, ha sortit al carrer a preguntar si li venen al cap a la gent algun dictador, algun antic monarca que recordin especialment passat de voltes, sanguinari, irracional. Això és el que ens han dit.
Quin líder polític o cap d'estat de la història creus que ha actuat de manera més irracional?
Home, Hitler va ser bastant irracional. Si anem més enrere, els emperadors romans també. Avui en dia, òbviament, tots esperem dir Trump, no?
Bastants. Anteriorment, home, tots han tingut alguna problemàtica, alguna cosa. No vull parlar del règim dels d'aquí a Espanya, perquè la cosa és més complicada. Estic d'acord amb lo de Trump. Anteriorment també hi ha hagut uns quants, com per exemple aquest de Venezuela, que ara està a l'exili, diguéssim. A Itàlia, la noia aquesta, aquesta senyora que hi ha a Itàlia.
Per a mi, Sánchez.
Hitler, perquè era el dictador nat, sigui ben bé. És el més, per desgràcia, famós, no?
Bé, Hitler s'ha endut la palma.
Sí, Perro Sánchez, ja, és que també... Sí.
Sempre ha d'aparèixer en algun lloc, Pedro Sánchez.
Sí.
Bé, avui demostrem que això de líders polítics una mica més cap enllà que cap enquí, no és que ja hagi passat, és que fins i tot n'hi ha hagut de pitjors que ens podem imaginar. Llista llarga?
Llarguíssima. No, ja et dic jo que no tenim temps. A quina hora acaba el programa? A les 7?
A les 7, però la secció no. Ha d'acabar una mica abans.
Doncs,
de les
7, no, si no, així no ens dona temps. O sigui que no, ho limitarem, eh? Els més coneguts, per exemple, una persona de les entrevistades parlava dels emperadors romans. No tots van estar grillats, ni molt menys. Els dos clàssics són Neró i, sobretot, Calígula, que va anomenar senador el seu cavall, etc. Diguéssim, va fer bastant grosses. Després, durant l'edat mitjana n'hi ha grapats. N'hi ha un bastant interessant, que és Carles VI de França, que hi ha els seus coetanis, ja li deien el boig. O sigui, que
ja llavors
anava malament. En va fer moltes, no les explicaré, però una vegada anant amb el seu, davant del seu exèrcit cap a Alemans, ratllava un setge que hi estaven fent a la ciutat d'Alemans, doncs de sobte un llancer que anava darrere seu li va caure la llança al terra i va fer soroll, llavors ell es va espantar, va treure l'espasa i es va llançar contra els seus propis cavallers i en va matar 4.
Dels seus soldats.
Dels seus soldats, dels seus cavallers, diguéssim, de gran nivell. Em va matar 4 perquè, esclar, jo sospito que el podien aturar, però aturar el rei no era fàcil. I, o sigui, aquest era Carles VI el boig. O sigui que n'hi ha moltíssims.
Va, per quin comencem? Comencem per un que sigui molt, molt espectacular.
Home, Ivan el Terrible.
Ui,
carai, anem forts.
Sí, això és de Prokófiev. És la... entre òpera i composició musical, Ivan el Terrible, es diu precisament, clar, que es va dedicar amb el personatge. Ivan el Terrible és un personatge que encara avui en dia, dins de Rússia, de vegades el reivindiquen, perquè és cert que és el que va conquerir Sibèria, que va tenir una política exterior molt més agressiva, que va modernitzar part del país, però tot i així deixa el córrer. Va viure en el segle XVI, o sigui, era coetani de Felip II, perquè ens en fem una mica a la idea. La seva vida va començar, diguéssim, que de manera una mica sobtada, perquè quan tenia 8 anys, els aristòcrates que anaven al voltant... el seu pare va morir molt jove, quan era molt petitet, i la mare era qui ho controlava, però els aristòcrates van enverinar la mare.
Ostres.
Llavors comencem malament, amb 8 anys ella va començar a agafar una mica de dèria amb els aristòcrates. Va començar a ser molt cruel, però es va casar amb una noia, Anastàsia Romanova, i allò el va serenar. Romanova ve dels Romanov, els que després seran caps de la dinastia Romanov, que va durar fins a la Revolució. Doncs allò va anar bé, però es va morir sobtadament Anastàsia Romanova.
És que una vida tan accidentada,
sí,
no podia
però,
estar bé.
Sí, però, clar, ell ja sospitava que potser la van enverinar una altra vegada com a la mare. En tot cas, la marinés o no, ell es va tornar absolutament grillat. I va crear, llavors, un grup, una mena d'exèrcit, que es deia l'Oprachina o Estrelci, que era una mena d'SS abans de temps, diguéssim. O sigui, eren com les SS. Era una mena d'exèrcit polític que feia exactament allò que volia Ivan el Terrible, i Ivan el Terrible volia coses, com el seu nom indica, bastant gruixudes. Va començar a escabatxinar aristòcrates, gent que considerava que traïen, en fi, unes matances brutals. De tota manera, s'ha de dir que també és normal que ell tingués una certa paranoia, perquè es va casar 7 vegades després de la Romanova i les 7 dones van morir sobtadament.
Home!
Amb la qual cosa ell pensava, diu, home, potser sí que me les estan enverinant a totes, no? Allò... el resultat, per acabar-ho d'ho, ja cap al final de la seva vida, un home ja molt gran, ja tenia 50 i alguna... els 40 i pocs anys, que ja saps que en aquestes èpoques era molt gran, un dia el seu fill, el seu hereu, tenia una jove i estava embarassada. Llavors es va empipar amb ella i li va pegar, i va anar el Terrible, una empenta a la jove, va caure al terra. El fill, empipat, li va anar a recriminar com has fet això, pare. Ell va agafar una barra de ferro i el va colpejar i el va matar.
El seu fill.
Va matar el seu fill hereu. I això es va empenedir, eh? S'ha de dir que es va empenedir, això l'honora. Sí. Però, en tot cas, va ser un final de regnat, perquè pràcticament va durar molt poc més, realment terrorífic.
Hem començat molt forts. Tenim algun personatge una mica més suau?
Sí, les teves ordres són desitjos per mi.
A veure. És que...
home, Ludwig Friedrich Wilhelm Wittelsbach, Lluís II de Baviera.
Bastant més fàcil que Lluís II de Baviera.
Home, no, eh?
Això és Wagner?
Wagner.
Puja el Wagner.
Sí.
Carai, això ja ens està... Jo sento la manlla.
Sí. Això és el funeral de Siegfried.
Bavarès,
perquè no està tan clar, això. Ve a tom, això de Wagner, perquè la relació entre Wagner i Lluís II de Baviera és molt intensa. Resulta que ja de jovenet, Lluís II estava absolutament, quan era un nen, obsessionat amb Wagner. Totalment. Wagner estava començant, en aquella època.
Eren coetanis,
Sí, sí, sí. Wagner una mica més gran que Lluís II. I el resultat va ser que quan ell puja al tron de Baviera, que era independent, recordem, no estava encara a Alemanya, puja al tron de Baviera amb 18 anys i el primer que fa és cridar Wagner, cridar el seu ídol. I Wagner, que era un excel·lent músic, un dels millors de tota la història, resulta que era un personatge absolutament deplorable. Les dues coses juntes,
Sí?
Un aprofitat de marca, un tipus insuportable. Ara, era extraordinari com a artista. Són dues coses que no són incompatibles. Ell va veure Wagner, la gran oportunitat de que aquell noi absolutament trasbalsat per la seva música, ple romanticisme, fos la seva font d'ingressos. I sí, el va esquilmar tant com va poder.
Ah, sí?
Tant el va esquilmar que li va fer construir, per exemple, en una ciutat, Bayreuth, li va fer construir un teatre dissenyat més o menys per ell, per Wagner, que encara avui en dia es fa. Els festivals de Bayreuth de Wagner es fan i, no et perdis la dada, continuen sent dirigits per la família Wagner. Ara la Caterina Wagner. Sí, sí. Mai s'ha trencat la continuïtat.
Ostres, que bona.
Durant la guerra va haver un moment a la postguerra en què es va trencar lleugerament, però no. Pràcticament sempre els Wagner han controlat Bayreuth. Va fer, llavors, no només estava obsessionat amb Wagner, sinó amb tot el romanticisme, i es va fer construir un munt de castells i palaus, el més conegut de tota manera.
Això el rei, eh?
El rei Wagner.
No, Wagner.
No. El més interessant és el Neuschwanstein, que si no has anat...
Jo, no, crec que l'he vist per xarxes, que és com de conte de fades.
És com els de Disneyland, però és al revés. És els de Disneyland són els que de Neuschwanstein,
Això és el previ a Disneyland.
La gent que va dissenyar els parcs d'atracció estava basat en Neuschwanstein, que és un castell preciós, d'altra banda.
Es pot visitar?
Sí, jo hi he estat, i és magnífic, està molt bé, el paratge és extraordinari. El resultat és que Baviera, que ja anava justeta, diguéssim, va gairebé enfonsar econòmicament per les disbauxes de Lluís II. Va haver una conxorxa de palau, el van destituir amb gran escàndol, perquè, esclar, no, i van nomenar el seu germà petit Otto I, com a rei, que, per cert, va acabar, això és una altra història, va acabar tancat en un psiquiàtric, però, en fi, això no, ara no és el moment, vull dir que la família ja apuntava maneres. I com la cosa hi havia molt escandalosa, curiosament, i per tranquil·litat de la cort bavaresa, Lluís II de Baviera va aparèixer surant boca baix en un llac.
Ai, pobre.
No se sap com va succeir, però va succeir de manera molt oportuna.
Va, hem començat a Rússia, ens hem acostat una mica cap a Alemanya, acabem d'acostar-nos a casa una mica.
Una miqueta,
no del tot.
La fête de tout petit poton va rendir.
Això sona a França.
Sí, molt xivalier, això és anys 20, França, precisament, i et vull parlar de Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa molt interessant. Ell, això és de l'any 20, tant la música com el Paul Deschanel. Resulta que Paul Deschanel era el cap de l'oposició contra Georges Clemenceau. Clemenceau, que havia sigut de tot, però bàsicament primer ministre francès en aquella època, el primer ministre francès era més important que el president de la República, no com ara, que a França és una mica diferent. Doncs, i és el que va portar durant la Primera Guerra Mundial a França, amb uns bigotis.
Sí.
Clemenceau li havia matxacat parlamentàriament a Paul Deschanel sempre, i Paul Deschanel estava obsessionat amb arribar a ser primer ministre i no hi havia manera. El resultat és que quan Clemenceau finalment es retira de gran, guanya les eleccions de Chanel i es posa molt content. Tota la seva vida havia volgut allò i ho aconsegueix. Però allò el va trasbalsar de tal manera que va començar malament. Només arribar, ja saps que els presidents de la República Francesa van al Palau de l'Elisi,
sí.
I hi ha un jardí allà, i ell va començar a discutir les decisions que havien de prendre el Consell de Ministres, no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
Amb els arbres?
Amb els arbres, sí. Discutia amb els arbres. Allò, discutia com pot ser això, com em pots dir d'aquesta manera. Clar, això és un un comportament que ja comença a ser una mica estrafolari, no?
Home, si ets el cap de gabinet dius...
Sí, ja va començar a haver-hi molt de marro. Però em va fer més. Quan ja portava 3 mesos al govern, resulta que surt de París amb un tren nocturn que va a Alemans, han d'inaugurar un monument, i dorm al tren. Però es pren una pastilla per descansar bé, una pastilla per dormir. Obre la finestra, així era el mes de maig, feia calor, i no se sap molt bé com, però en pijama anava, cau per la finestra amb el tren en marxa. Llavors, el tren anava lent, per sort. Però anava lent, va caure, no es va fer gaire mal, però el tren se'n va anar i es va quedar en pijama...
El president,
El president de la República. En pijama, descalç, a la via d'Alemans. I va anar caminant, fins que va trobar amb un ferroviari i el guardagulles. I el guardagulles li va dir, escolti'm, sóc el president de França. I, diu, sí. I li va dir, això és cert, diu, jo sóc Napoleó Bonaparte. I clar, una cosa... Diu,
clar, aquella època que no era tan fàcil saber quina cara feia el president.
Clar, no, i tant. I aleshores, el va acollir, el va deixar dormir, llavors al matí va anar a buscar el metge del poble perquè l'atengués, el metge del poble sí que el va reconèixer, va dir, caram, és el president de França, no? Això tampoc li va causar una gran fama positiva. Home. Per acabar-ho d'adobar, ell, engrescat, va fer un discurs, temps després a Alsàcia, un discurs molt bo. La gent el va aplaudir molt. Finalment, havia triomfat. Tant el van aplaudir que ell va pensar, aquest discurs m'ha quedat bé. I va començar a repetir-lo exactament igual, amb els mateixos gestos, immediatament seguit del primer discurs. Amb la qual cosa no va tenir tant èxit la repetició.
En el mateix moment.
En el mateix moment.
Va seguir... Acabo el discurs. Aplaudeix.
Bravo, bravo.
Torno a començar.
Senyor, sí, senyor. Però què fa aquest home? Doncs exactament igual. L'última, el que va ja ser el final de tot, és que el Palau d'Estiu dels presidents de la República d'aquella època era el Palau de Rambouillet. El Palau Rambouillet té un gran llac i ell va decidir, amb una recepció, treure's tota la roba i banyar-se despullat al llac de Rambouillet amb totes les visites que hi havia aquell dia. Això ja va ser definitiu. I 7 mesos després de ser president de França, Paul Deschanel va deixar de ser-ho.
Líders, mandataris, que no acaben de finar gaire. La llista podria seguir i
sí,
seguir.
Francesc, vesteixa't. Poden veure que hi ha finestres aquí.
Perdona, és que m'he animat.
No, clar, et trobes còmode aquí, és normal. Això, ara.
Ja estem vestits. Enric Alpena, la setmana
bé.
Que ve una mica més,
vinga,
vestits. I a lloc, pausa, i ens posem a llegir i a parlar d'educació. A veure si les coses van de la mà.
Dijous vinent 15 de gener t'esperem a Aztex Global Education Fair a Barcelona al passeig Manuel Girona 84. Descobreix en un únic espai totes les opcions per estudiar a l'estranger amb assessorament personalitzat. Cursos escolars, programes d'estiu, voluntariats, pre-college, universitats i molt més. Informa't a Aztex.es o truca al 93 414 75 36. Aztex, experts en educació internacional.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Busquem el millor restaurant d'especialitat de Girona.
Pa de coca amb anchoes?
Un xiclet en forma de pa. No m'atreviria ni a ficar-li la paraula pa davant.
Vols provar el salmó?
Sí, això no és bo.
Les vieires?
No, les vieires eren de segon.
Tots encantadors, supersimpàtics, però clar, s'han equivocat.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
I després de l'acord de finançament, el govern...
Després de mesos de negociacions, finalment...
...vindrà, segons els experts, entre altres coses...
Les notícies, tal com van arribant...
...també us explicarem que...
...de música d'arrel de...
...i el moment...
Les presumptes víctimes van recordar...
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
El temps de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
una mujer lesbiana es una mujer embrujada.
Que va a ser de las primeras, si no la primera, on va a participar Eusebio Poncela.
La representación tiene que ser heterogénea.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Cinc minuts per dos quarts de sis de la tarda. Segur que heu sentit que els adolescents d'avui dia estan enganxats al mòbil, que estan a la cua de les proves PISA, que tenen baixa comprensió lectora, que consumeixen pornografia, que són de dretes. No tots són sempre males notícies. L'últim baròmetre d'hàbits de lectura diu que el 78% dels joves catalans entre 14 i 24 anys llegeixen llibres per plaer en el seu temps lliure, una xifra superior a la mitjana estatal. El Gremi d'Editors parla d'un augment d'un 45% els últims 5 anys a la literatura juvenil. Aquesta tarda tenim la millor persona per contrastar això. Molts el coneixeu, es diu Cristian Oliver i és professor de llengua i literatura, però a més escriu literatura juvenil i avui porta sota el braç el segon volum de la saga Unix. Cristian Oliver, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, molt content de ser aquí.
A vegades fa la sensació que tot està molt malament i segurament tu ho vius el dia a dia, però també hi ha coses que estan bé, suposo. És a dir, que no sé si hi ha... Hem de començar també a agafar-nos els motius per ser optimistes sobre la gent que puja.
Sí, o sigui, jo crec que els adolescents tenen molt mala fama. Jo crec que els adults ens oblidem de seguida que hem estat també adolescents. I potser penso que tenim aquella imatge dels adolescents perquè no ens agrada la nostra imatge pròpia de quan érem adolescents. Potser té una mica a veure amb això, però vaja, això que comentaves de la lectura, crec que és una molt bona dada, que realment són el sector de la societat que més llegeix. Jo crec que fan una mitjana de 6-7 llibres l'any i crec que això són dades boníssimes que jo crec que des de les aules també s'ha esforçat molt, s'ha potenciat molt la lectura perquè la visquin, la sentin i això ho demostren les dades.
Ara ja fa alguns anys que ets professor.
Sí.
Tu has vist un canvi en l'hàbit de lectura?
Jo sé que l'he vist.
És a dir, i que, per tant, que anem en aquest sentit, sí. Que cada cop llegeixen més.
Sí, jo crec que abans la lectura estava com molt centrada en un sector concret de gent que els hi feia fins i tot vergonya comentar-ho a classe.
És a dir, quedava malament llegir.
Sí, quedava com que no era popular. I ara, en canvi, és un acte social perquè comenten, es recomanen... I ara no està mal vist. També crec que està la lectura en general, en totes les... totes les franges d'edat, crec que està vivint un molt bon moment, crec, ara mateix.
Mira, ara fa un mes i poc vam anar a la Fira del Llibre a Guadalajara i vam coincidir a fer el programa allà en directe amb un dia que es concentraven visites d'instituts d'allà, de Guadalajara, a Mèxic. I ens deien els alumnes que allà llegeixen molt. I vaig pensar, hòstia, que diferent que a casa nostra. Però el que m'estàs dient no és tan diferent.
No és tan diferent. Jo crec que llegeixen moltíssim, crec que també estan explorant diferents gèneres i crec que també com a adults hem de perdre la por de fer-los llegir textos que potser no estan pensats per la seva edat.
O sigui, ja no es fa allò d'obligar a llegir el Lazarillo de Tormes o què llegia jo, ja no me'n recordo perquè alguns a vegades gairebé ni me'ls llegia. Però és a dir, les lectures obligatòries d'avui són molt diferents a les de fa 20 anys?
Jo crec que depèn de l'escola, però crec que hi ha una voluntat d'apropar la lectura.
Tirant lo blanc, exacte. No? És que ara estava intentant fer memòria, a veure què llegia jo. El Lazarillo de Tormes el recordo perfectament, per exemple. Ja no es llegeix el Lazarillo de Tormes.
Bueno, crec que ara s'aposta més per potser fragments, per donar-los a conèixer, que puguin doncs, despertar-los al coquet, però si volem que llegeixin, els hi fem llegir novel·les que deduïm que
els atrapin, agradar.
Clar, exacte. Com ens agradaria a nosaltres, al final, no?
Sí, la Feliu de Tormes,
aquesta costa,
que m'ha quedat molt marcat, crec que no em va convidar gaire a llegir. Per tant, diguem-ne que la feina ara s'ha canviat l'enfocament i ha funcionat.
Jo crec que sí, i a més crec que també hem demostrat que la lectura és una... és una eina que et permet trobar-te amb tu mateix, que també et permet trobar-te amb altres persones per intentar trobar vincles, trobar connexions, trobar gustos semblants i, ostres, veure el món d'una altra forma. Jo crec que s'ha intentat des de l'escola vendre, no? Si és la paraula més adequada, oferir la lectura com una bona eina social i personal.
I clar, tu, amb aquesta experiència de veure com es relacionen els adolescents, els joves, amb els llibres, has introduït a la teva carrera professional ara també la faceta d'escriptor. Sí. Dius que, fruit de l'observació a l'aula, no? has pogut escriure. Quines necessitats has detectat que tenien els alumnes per escriure un llibre i dir, mira, els atacaré per aquí, que això segurament els agradarà?
Mira, jo crec que el llibre parla molt dels secrets, perquè al final hi ha tota una sèrie de missatges que els personatges estan rebent, uns anònims que els amenacen de descobrir els seus secrets, si no fan algunes coses, no?, com una amenaça. I això em va permetre, doncs, investigant quins secrets podrien tenir els adolescents, què els preocupa. I vaig adonar-me que eren preocupacions molt semblants a les nostres, que no eren ni menys complexes ni menys bàsiques, eren exactament les mateixes. I pot ser la por al rebuig, la por també a un enamorament doble, no?, estar enamorat de dues persones, o fer-te molt amic d'algú que és absolutament enemic dels teus amics, o també com superar la mort, també, no? Qüestions que a vegades no en parlem gaire, i que potser els infantilitzem, i jo he intentat, doncs, mostrar-ho amb maduresa i molta honestedat.
Aquest és el segon volum, sí, d'aquesta saga, dos per un, era el primer. Aquí vam conèixer Bessons, Àlex i Max, sí, que un d'ells s'enamora d'un noi que acaba d'arribar a l'institut, en Marlon. Per tant, la temàtica de l'amor és una temàtica, sí, important. Avui dia que parlem tant d'això, no?, dels joves que consumeixen molt TikTok d'extrema dreta, llibres LGTBIQ+, per a la gent adolescent, tenen també bona entrada, o al revés, són importants que hi siguin perquè també es familiaritzin des d'una altra banda amb aquestes qüestions?
Jo crec que és important que hi siguin, però sobretot que no hi siguin per omplir un forat, sinó per normalitzar-ho, perquè al final, quan mirem al voltant, hi ha persones que s'enamoren de nois, hi ha persones que s'enamoren de noies, i hi ha persones que tampoc no s'enamoren, i això ho hem de veure reflectit a totes les novel·les, independentment de les etiquetes, no? I jo crec que és important que una persona llegeixi una història que connecti independentment de qui s'enamora.
Clar, això, als Estats Units, per exemple, recomanar el teu llibre, hi hauria escoles en els que els pares dirien, no vull que els meus fills de 14 anys, que ja no són tan petits, jo no vull que el meu fill llegeixi una història on un noi s'enamora d'un altre.
I és una pena. Fa unes setmanes una estudiant em deia que ella agraïa que els hi fes llegir, no aquesta història en concret, no la meva, però altres novel·les que parlessin temes que ella veu a les xarxes socials i que a vegades no troben els llibres. Per tant, jo, si et treballés als Estats Units, m'agradaria que els meus estudiants també trobessin en els llibres, en les pàgines, allò que veuen en el seu entorn, no? I en el seu entorn hi ha diversitat, i si no hi és perquè s'amaga. Per tant, és molt important que es mostri.
Tu no t'has trobat mai amb un cas així?
Jo he tingut la sort...
Famílies que et diguin, escolta'm, estàs ensenyant-li als meus fills, o al meu fill, o a la meva filla, qui sigui, coses que no...
Jo he tingut la sort que no, però sé que passa. Sé que en
a Catalunya.
Centres... I tant, sí, sí.
O sigui, però diries que és una cosa que passa més del que ens imaginem?
Passa més del que ens imaginem, i crec que per això és important que en parlem, que no amaguem, i que es denunciï, no?, si això passa, perquè al final... No sé, jo no he escrit una novel·la LGTBI, jo he escrit una història i...
Els personatges són com prou. Són, no?
Exacte.
Clar, com a la vida, la gent és...
Això mateix, sí. I no sé, és que és tan important que normalitzar. És que jo sempre dic que el que no es veu per algunes persones no existeix, per això és tan important la visibilitat, no? És importantíssim, sobretot perquè quan estàs acostumat a veure-ho, ja no ho trobes estrany, no? I potser te n'adones que si mires al voltant hi ha de tot, no? Hi ha de tot.
Els teus alumnes es llegeixen els teus llibres?
Et porto unes setmanes que m'estan aturant pels passadissos per dir-me que se'ls estan llegint, em fa entre vergonya i il·lusió.
Però ho fan perquè els apugis la nota o ho fan d'acord?
Potser o sigui, les dues coses.
Els fas el test d'una pregunta del llibre, a veure si se l'han llegit o no, perquè potser...
Els hi pregunto què els hi sembla. Si...
I què et diuen que els hi sembla? Els agrada?
Els hi agrada, sí. Els hi pregunto si hi ha alguna bestiesa o què, i els hi fa gràcia, sobretot perquè per mi... O sigui, em veuen en una faceta diferent. Al final, llegir una novel·la és també descobrir una part, una intimitat també de qui escriu, encara que no sigui una història autobiogràfica.
I, per tant, ells s'hi veuen reflectits?
Jo crec que sí. Sí, perquè a més
I
a més...
Això, i per això potser també els agrada més, perquè creuen sí. que això podria estar passant a la classe del costat.
Clar, bueno, al final jo he intentat, no només amb els dos germans bessons, he intentat que tots els personatges secundaris que hi ha al voltant siguin molt autèntics. És que al final la inspiració, com ho deies tu al principi, jo la inspiració per escriure aquesta saga han estat els meus estudiants. Jo anava pels passadissos i escoltava converses, feien gestos, tenien, no sé, determinades qüestions que jo deia, és que això és tan, tan publicable, tan literari, tan... perquè és autèntic, no? I s'hi troben perquè és que és real el que apareix aquí.
Ara potser algun pare o mare, o tiet, o àvia, àvia, que diu, hòstia, el meu net, meu fill, el meu nebot, no hi ha manera que llegeixi. Quina és la manera? Perquè a casa, si no a l'escola no es fa o no funciona... Des de casa, què es pot fer perquè els fills s'hi aficionin?
És complicat, perquè conec molts casos d'adults que llegeixen molt i que els seus fills no hi ha manera, però...
Això passava a casa meva, per exemple. Ma mare té una frustració amb mi, amb això. Sí, sí, és veritat. Jo a casa meva ja arribem tard, però potser hi ha cases a les que ja no arriben tard.
Ja, o sigui, l'efecte mirall a vegades funciona, no sempre, no? Si veuen els adults que llegeixen, potser els fills també ho volen fer, però una cosa que funciona molt és intentar llegir el mateix llibre. Comentar-lo alhora. Connecta molt, no? Fa com una connexió, un vincle amb la família molt bonic i, bueno, al final també és, no te l'estic obligant a llegir-lo, sinó que ho fem com a acte conjunt, no? Com a acte, com deia abans, social.
Però dedicar fins i tot una estona a llegir a la vegada, plegats, anem llegint i quan acabem comentem.
Saps aquella típica, sí, saps aquella típica estona de sopar que estàs amb la família i es produeixen silencis incòmodes perquè els adolescents no parlen ni que els matin? Doncs intentar que parlin de la història del capítol 5 del llibre que s'estan llegint amb els pares.
Mira, doncs aquest és el consell que us donem, buscar llibres que puguin servir pels dos, que pugui ser interessant pels dos, no?
Sí.
I que després pugui servir de tertúlia.
I ser honest, és a dir, recomanar-los una cosa que a nosaltres també ens podria agradar.
A l'epíleg d'una educació rebel, un llibre anterior, dius, per transformar una societat primer cal canviar les aules. Què cal canviar de les aules? Versió curta.
Doncs intentar tractar tots aquests temes que estàvem comentant fa una estona i... que allò que és el món real també estigui a dins de la classe. Per tant, no ensenyar una cosa que després no es pugui aplicar a la vida.
Aquests dies hem tornat a parlar d'educació als mitjans, als informatius. Ahir, crec que era, no?, una mica de rebombori per l'inici de curs, el 8 de setembre.
Sí.
Tu què et sembla això?
Ens falta temps per preparar. Sé que hi haurà gent que pensarà el contrari, però realment un curs és molt intens, s'ha de preparar bé. Crec que el ball de dates sempre és un tema polèmic perquè hi ha moltes opinions que creuen que haurien de començar fins i tot abans, però... El que
molesten crec... quan, sense els comentaris?
Sí, perquè sobretot em molesta quan va associat a que... Bueno, aquella sensació que a vegades tenim els docents i que és molt lamentable, que és que l'escola és un espai de bressol, no? I l'escola no és això. L'escola s'ha de preparar bé amb rigor perquè després l'educació també sigui amb rigor i que surtin preparats també com han de sortir preparats. I per fer-ho s'ha de fer amb calma, s'ha de fer bé i hem de tenir el temps i les condicions que necessitem.
I ara no ho teniu?
Jo crec que ara tenim molts estudiants a l'aula, crec que se'ns sobrepassa la burocràcia i crec que no estem en el nostre millor moment, potser, a nivell educatiu, com a profes.
I això, evidentment, és un problema que no s'arregla així fent així. S'arregla, però, amb més professors, s'arregla amb més aules, s'arregla amb més infraestructura... Com es comença a arreglar això?
Amb menys alumnes a per aula, això seria, per començar, una de les coses més rellevants. Després, no demanar-nos que escrivim molta paperassa, que després no serveix per res, perquè jo cada vegada, jo sempre ho dic, cada vegada que escric un document burocràtic, estic traient aquells minuts per l'espai que jo podria oferir d'atenció als meus estudiants. Aquestes dues coses serien les primeres per començar a canviar.
Mira, ja ha fet la seva campanya per conseller d'Educació, eh?
Sí, no sé si m'agradaria.
És complicat, és complicat. El Cristian Oliver, que avui ens ha vingut a parlar d'aquest Únix, més de dos, aquest segon volum d'un llibre, que això és per només per adolescents o també per adults?
Jo conec adults que l'han llegit i ho han gaudit, també.
Doncs ja ho sabeu. I si teniu adolescents a casa... el pare i la mare i els nens a llegir-lo a la vegada. I a més en compreu dos i així, mira, els de Rosa dels Vents estaran encantats. Cristian Olivier, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i després, atenció, televisió. Marc Andreu, Àlex Gutiérrez i programes que no han triomfat. O sigui, programes que no són com la tarda de Catalunya Ràdio.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Acomiadant el Rossinyol i a Joget i Maria Ribot. El grup Manresà plega veles després de més de 10 anys de trajectòria i per dir adéu acaben de publicar aquesta nova cançó. Una mena d'evolució del Rossinyol que se n'anava cap a França. Ara, Joget i Maria Ribot interactuen amb aquest ocell i alcen les seves veus com el Rossinyol calça el vol. Tot plegat buscant la seva essència que, com sempre, fluctua entre la ràbia i la tendresa.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Festa grossa perquè arriba el moment tele. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Pugem el to una mica perquè és la tele. Avui
és l'octava més alta, no?
Exacte. Avui anem forts, eh?
Tenim contingut potent.
Tenim contingut potent més que mai. Però atenció, perquè abans hem de treure el cava per celebrar que una sèrie coproduïda per 3CAT és la primera sèrie catalana en secció oficial de la Berlinale. Es tracta de Rabalejar, creada pel Pol Rodríguez i codirigida per Isaac i la Cuesta. Això és històric.
Home, sí, no havia passat mai. Hem de ser conscients que el Festival de Berlín és el dels primers que, tot i venir del món del cinema, evidentment, com Cannes, etc. i Venècia, és dels primers que va apostar per introduir d'alguna manera la televisió i per reconèixer que la televisió doncs, també hi havia bon audiovisual. I fins i tot té algun premi especial, alguna secció especial. Però aquí el que és històric és que hi havia hagut fins ara com una vintena llarga de sèries que en algun moment havien format part de la programació oficial.
Sèries del món.
Del món.
No de TV3.
No, del món, evidentment. I aquesta és la primera sèrie catalana i àdhuc espanyola, per tant, de l'Estat, que es col·loca doncs, en aquest secció oficial. Per tant, sí, és una cosa a celebrar.
Ara hi ha gent a casa i dius que no l'he vista, no?
No, és normal que no l'hagueu vist perquè no s'ha estrenat encara. Això és, com passa molts festivals, van abans sovint que les estrenes comercials i normalment, home, doncs, si surts d'allà amb un prèmit...
Home!
Doncs...
Només el sol fet d'anar-hi, ja això, l'estrena estarà calentíssima. Mira, tinc a l'altra banda del telèfon el Pol Rodríguez, que és el seu creador. Pol, bona tarda!
Hola, bona tarda, com esteu?
A veure, agafem el termòmetre. Amb quants graus estem d'eufòria ara mateix?
Home, doncs la veritat és que molts. Estem encantats de poder formar part de Berlín. I com m'heu dit vosaltres, la primera sèrie que està en competir amb selecció oficial.
Com t'has quedat quan t'ho han dit?
Doncs, home, estem molt orgullosos. La veritat és que és una sorpresa com passen aquestes coses, però sí que és cert que és col·locar la sèrie en un bon punt de partida, no?
Home... És que, clar, no sé quin millor punt de partida pots tenir que entrar a la secció oficial de la Berlinale. Explica'ns, de què va Rabalejar? Què és Rabalejar?
Doncs Rabalejar és una sèrie que parla d'una família que té un restaurant centenari al Raval i que han de lluitar per sobreviure quan cauen en mans d'un fons d'inversió.
Ah!
I és una lluita sobre l'especulació immobiliària al barri del Raval. Val. I de Barcelona.
O sigui que és bastant allò, no sé si basat en fets reals, però que molt creïble.
Doncs sí, la sèrie està inspirada, de fet, amb el restaurant de la meva família, l'antic restaurant Can Lluís del Raval, doncs que vam patir un temps i que ens va portar al tancament del restaurant el 2021 amb doncs, problemes amb la propietat, que era un fons invasiu.
I això quan ho podrem veure?
Doncs el 2026, el que no sé és la...
Home, però el 2026 és molt llarg!
Bueno, ja saps que aquestes coses van com van, no? I HBO, que és on es veurà la sèrie de primeres, doncs encara està veient el calendari, veient, doncs, intentant quadrar, suposo, amb tots els estrenes que tenen.
Bé, en tot cas, l'enhorabona, això ho veurem a 3CAT, també HBO, revelejar sí. aquesta sèrie, que és la primera sèrie de casa a la secció oficial de la Berlinale. Pol, enhorabona, felicitats a celebrar-ho.
Moltíssimes gràcies.
Bé, doncs enhorabona a revelejar. Reveleges gaire, tu?
Cui, visca poc... Sí, sí, soc del Raval.
Per això t'ho he preguntat, ja sí, ho sé. Sí.
I visca poc de Can Lluís, de fet.
Ah, sí?
Res, Can Lluís està al carrer de la Cera i al final del carrer de la Cera, quan s'ajunta a l'hospital, clac, allà m'hi trobaràs.
Tu revelejar, que no gaire.
Sí, jo moc molt, eh?
Què dius, de veritat? Si tu vius aquí dalt de tot.
I a vegades baixo, no sóc com tu que va de casa a que la feina amb moto i ja està.
Sí, aquí, el nou Lluís Permanyer, que es coneix tota la ciutat. En fi, a veure, avui a tele un programa que ha caigut. Ha caigut de la graella. El programa El Debat, de Toni Cantó, de Punt, que aquí en vam parlar en el seu dia, ha estat cancel·lat.
Ha estat cancel·lat perquè, home, realment feia molt males audiències, fins al punt que hi havia moments que feia zeros.
Hòstia. O sigui... Però això és impossible que facis zero, no?
No, zero.
Veure, però...
És a dir, això...
Sempre hi ha una persona, la mare de Toni Cantó.
Ja, no però no hi havia...
Ell mateix.
Un familiar.
No, però clar, si aquella persona no té audímetre, recordem que les audiències a Espanya les mesuren els audímetres. Uns pocs milers de llars a Espanya tenen audímetres i aleshores a partir d'aquí es fa una extrapolació. I per tant, en algun moment cap persona amb audímetre mirava el programa i per tant allò marcava un zero rodoníssim. No és habitual, és a dir, és veritat que no tothom té audímetre.
A TV3 mai hi ha cap programa que faci un zero.
En horaris diurns, no.
Impossible.
No sé si algun dia, jo què sé, a quarts de 5 de la matinada sí. el rumba a l'estudi, hi ha un moment que...
Hores estranyes,
exacte,
potser sí.
Hores estranyes. Però... A les hores del Marc, potser sí.
Jo sí.
Per entendre'n, veus?
Jo fitxo sempre, però no tinc audímetre, em sap greu.
Si tu tinguessis audímetre...
Seria, sí,
ens faríem millors amics.
Home... No ho poden dir, eh? Evidentment, els que tenen audímetre...
No ho puc dir.
Potser el té i no ens diu.
Pica amb l'ullet, si en tens. No me l'ha picat.
Ja m'està sacant els ulls.
Però s'havien dilatat una mica les pupil·les, eh?
Bé, arrel d'aquesta cancel·lació, ens hem proposat fer un recull de programes que han estat apartats de les graelles.
Sí, de manera, diguéssim, fulminant o que se'ls ha donat poca oportunitat. Eh? Recordem que Toni Cantó ha resistit només 5 setmanes al seu programa i jo crec que un dels casos més clars és Babylon Show, de Carlos Latre, de Telecinco.
Ostres, és veritat, que es va fer molt en renou amb la seva promoció.
Sí. Exacte, allò havia de ser, clar, havia de ser el tercer en discòrdia en la lluita dels late shows que lliuraven aleshores David Broncano i Pablo Motos, però res, després de 13 programes, i per tant no va arribar ni a les 3 setmanes senceres, 13 episodis, doncs el van cancel·lar. S'ha de dir que l'altre va tenir un moment com de gran dignitat professional en el moment de tancar el programa.
Em va agradar molt aquell discurs.
Sí, estava molt bé. Realment una enteresa perquè veurem casos que no han sigut tan lluïts i era tota una lliçó de saber estar i filosofia de treball. Mira, ell deia que no volia batalles.
Es muy dura y hay veces que te pasan, pues ya lo sabéis, cosas por encima, me ponen la pierna encima o la piernecita encima, pero sobre todo lo hemos hecho con todo el amor. Quiero dar las gracias a las 200 personas de equipo que están detrás de este Babylon y nos veremos en otros lares, nos veremos en otros programas, pero sobre todo lo que digo siempre y que sea un lema de vida, que pase lo que pase, nunca dejemos de reír.
I també perquè ell va fer una aposta per un canvi de cadena important. Vull dir, estava molt còmode, entenc, Antena 3 fent Tocar a Més Suena i projectes allà.
Sí,
i ell va decidir canviar-se a Telecinco amb aquest projecte que al cap de 3 setmanes no va funcionar i després l'hem vist, per exemple, al programa d'Anna Rosa fent imitacions, sí, o ara Got Talent. Vull dir que tampoc és que hagi acabat de lluir-se després. Vull dir, imagina't
com va ser. És que anar a Telecinco és mal negoci, últimament.
És una aposta molt arriscada, perquè no està encertant.
No és l'únic programa de Telecinco que...
No, de fet, aquest, clar, repetir un fracàs, perquè un any enrere ja li havien encarregat a un dels seus homes de confiança ocupar la franja, a Jorge Javier Vázquez, amb cuentos chinos. Va durar una mica més, però molt poc més. 3 setmanes, en aquest, no dues, sinó 3, també amb unes audiències molt fluixes. O, per exemple, podríem parlar de Santi Millán, que ha sigut un altre dels damnificats, perquè primer va fer el Adivina què hago, només 3 entregues a Telecinco.
Però que amb 3 entregues ja pots detectar que no va haver un programa.
Sí, perquè la primera fas un 8, la segona fas un 6, la tercera fas un 4 i ja no tens ganes de saber com s'ho... Ja veus com...
Però no hi ha exemples de programes que hagin fet uuuh, i hagin remuntat.
Els directius ja no li donen temps, després no pots fer, no?
Mira, un dels que ha remuntat, per cert, que va ser un programa, és d'aquesta casa, per exemple, va ser el Bestial. El Bestial, que va estrenar-se amb molta polèmica i amb unes audiències que van ser dures. Després, si tu mires els programes de després, és veritat que van remuntar-lo, van canviar plantejament.
Van fer canvis.
Van fer canvis, però tenia doble mèrit perquè el programa ja estava gravat. Per tant, eren canvis sobre el que ja hi havia. Però remuntant-lo, ordenant-lo diferent, van aconseguir unes audiències, home, no espectaculars, però molt més decents que la del primer programa.
Però sí, ara, és veritat que el van castigar una mica en el sentit de que primer havia d'anar al prime time i el van com relegar una mica. Exacte. A partir de les 11 de la nit. Vull dir que sí que hi va haver conseqüències de que no funcionés.
Sí, però al final també penses, a vegades és una benedicció. O sigui, estar a les 11 de la nit et treu pressió. Per tant, bé, bé.
Però també és veritat que és TV3, que si això hagués passat a Telecinco potser no
haguessin... No, clar.
Bestial, haurien fet una cancel·lació bestial.
Si és una privada o una pública.
Penseu que el Santi Millán després va anar a fer el Caiga qui en caiga, i també un mes, o sigui, 4 setmanes, i també el ganyet.
Vinga, algun més d'aquests programes que tenim aquí de Televisió Espanyola. Veig el Jordi González.
Sí, el Jordi González el van contractar per fer a les tardes, abans que passés tot el tema de la família i de la tele. S'havia de dir La Plaza, ja es deia La Plaza, el seu magazín de tardes. Va durar només 8 entregues.
Buah, clar,
un programa diari, eh?
Diari, 8 entregues, dies, eh? No et surt a compte de cap manera?
No, clar, perquè tu has muntat allà un plató, uns col·laboradors, etc. No va capitalitzar l'arrossegament que li deixava la sèrie La Promesa, que li deixava bones audiències. Es va moure entre el 6 i el 7%, i aquí es van acomiadar cantant el Love is in the Air amb les col·laboradores, no sé si era irònic, i un missatge breu, brevíssim, per dir que no tornaven, i és fàcil, de fet, no entendre que estaven clausurant el programa.
Love is in the Air.
S'acordais?
I aquí ja veureu que, com qui no vol la cosa...
Está muy bajo esto, ¿eh? Love is in the Air, ahora!
És que els tècnics...
Funeral, una mica.
De ràdio no passa, sí.
I ara...
El amor está siempre en el aire. El amor.
Pues ya está, termina la semana, termina la plaza. Ha sido un placer, muchas gracias. Nos vemos pronto.
Mira, a la plaça, nos vemos pronto. Adiós, adiós, circulen.
Mira, millor, tenim aquí el Col·lapse, fent audiències bones i tots contents amb el Jordi González.
No, totalment, totalment. Ara, per mi, La Palma se l'emporta l'Anna Morgade amb Vamos a llevarnos bien, que li van donar un programa.
No se llevaron tan bien.
No se llevaron, efectivament.
I a casa nostra hem tingut cancel·lacions de programes?
Sí, n'hem tingut, però és veritat que aquí no acostuma a passar, per això que explicàvem, que TV3 com deixa respirar els formats i al final s'acaben emetent tots. Potser el que fa és els canvia d'hora, no els hi dona no els premia tant en hores bones, no? I hem parlat ara del Bestial, o, per exemple, el que també et ha passat és un format que és molt important per a 3CAT, que és La Travessa, doncs és un èxit a La Plataforma i se n'han fet 3 temporades, però quan s'ha posat en el lineal...
Això és estrany, no?
No ha acabat de funcionar i, de fet, no s'ha acabat d'emetre sencera.
Això t'expliques per què funciona en plataforma i, no i després quan es fa la tele no funciona?
A veure, hi ha un punt que també saps la resolució, que suposo que això al final marca, i hi ha un altre punt que és que si tu... És un show que apel·la sobretot al públic de plataforma, hem de ser conscients que el públic de plataforma i el públic de televisió lineal
és molt diferent.
I aleshores, si el teu públic és un públic jove, segurament en el lineal no funcionarà. Si ja l'has cremat, menys opcions.
I es nota el canvi de consum, també ho hem vist aquest any amb La Jugada de Maquiavel, que són 6 episodis que es van emetre a la plataforma.
Exacte.
Es va intentar per lineal i no, tampoc va acabar de lluir. I hi ha altres programes que, tot i que no l'han cancel·lat, sí que són com es veu que són una mica tirita, que estan allà per pobres ocupar uns buits que a vegades...
Quin exemple?
Un exemple clar és...
És veritat que ara mai saps a quina hora ho faran.
No, és el Betadine, eh? Des de l'has de tenir, perquè...
Però sempre funciona una APM.
Està tan consolidat que la gent ja li és igual. Però sí que és veritat que no pots fidelitzar, perquè ho has tot els dimarts, dimecres, els dijous, els dissabtes al matí.
A mi em poses una APM i m'hi quedo, eh?
En Bassas m'explicava, que és el productor del programa, en Bassas m'explicava que ha estat a tots els dies de la setmana, ja, l'APM. Vull dir que si el recordes un dilluns, és correcte. Un dimecres també és correcte.
El zona zapping també passa una mica, no?
El zona zapping, que abans es feia divendres a la nit, després el van moure dissabte. Vull dir que al final potser castigar no, però és veritat que us utilitzen una mica per omplir.
Has trobat una cancel·lació.
Sí. aquesta magazín matinal que va presentar Núria Roca.
Va durar molt poc.
Va durar dues setmanes, el 2017 es va estrenar al setembre i després va passar el relleu al Tot es mou.
La meva, jo havia de ser un col·laborador d'aquest programa.
Ah, sí?
Sí, sí, i la meva carrera fulgurant a la televisió va començar i acabar gairebé, diguéssim.
Vas arribar a debutar?
No vaig arribar a debutar, vaig fer els números zeros.
Plató, amb dues setmanes.
No vaig evitar, sí, sí, ara faig alguna cosa a BTV, però a TV3, diguéssim, la meva, vaig treure el nas només en número zero.
Bé, nosaltres ja hem durat més que aquests programes, hem durat setembre, octubre, novembre, desembre, 4 mesos i mig.
Home! Sí.
La ràdio també passa, això, sí. No? Que et confia i no...
Ah,
no
dic cancel·lacions a la ràdio.
No, per això que costa de...
Home, mitja temporada és difícil.
Ha de ser alguna cosa... Greu. Sí. Ha de passar alguna cosa...
Sí, ha d'haver-hi delicte gairebé, perquè et cansarin a la ràdio. Va, recomanació o desrecomanació?
Jo vull recomanar justament l'entrevista a Sònia Selena, que en vam parlar dimarts, te'n recordes?
Oh, sí, 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 sí.
Esclar, doncs es veu que deien a l'entrevista, que no havien vist, deien «Siempre unidas, eso también nos anima a no volvernos a separar jamás en la vida. 70 años más juntas, hasta que nos hagamos viejas eternamente. La música nunca debe morir».
Ara es foten punyals per l'escena.
Exacte, s'estan a matar, i per tant, des de la tele van haver de posar un rètol dient, bueno, esto se grabó hace unos días, perquè, evidentment, 70 anys juntos, sembla que no aguantaran.
I tu, Marc Andreu, ho recomanes o te'l recomanes?
No t'ho sabria dir, però per mi de recomano el mític programa Allà tu.
Euros, euros, dubidu.
M'encanta, mira.
M'encanta. M'encantaria presentar-lo, Allà tu.
Vols dir? Home, t'acaben de dir que la concepen.
Com seria en català, Allà tu? Per tu faràs.
Sí, sí, sí.
Per tu faràs. Per tu faràs, no? TV3, aquesta nit.
Aquest dilluns es va estrenar a Telecinco la nova versió amb Juan Rabonet al capdavant i cada vespre fan...
Ah, ja s'ha estrenat?
Sí.
Ah, és que vaig veure la promo, no sé on, a Instagram devia ser, vaig pensar, ah, mira...
Tu miraràs, no? És nostàlgics. Perquè al final...
I no ha funcionat?
Sí, bueno, està allà a les audiències de la tarda, però és veritat que és un format molt repetit, ja, no, també?
Ai, escolta...
És que no innovem mai, últimament. Sempre ens passa el mateix, que repetim i anem a la nostàlgia. Canviem ja una mica això, també, no?
Ai!
I t'ho dic jo, que, bueno, que tu avui has fet on està aquest personatge, amb l'Abraham Urriol, imagina't.
Gràcies, Marc Andreu. 9-3-2-0-1... Calla. 9-3-2... Que calli, que callis. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Voleu guanyar un producte amb denominació d'origen? Atenció!
Sí, sí, sí.
Lot Montsià. Un quilo d'arròs Montsià extra ideal per les millors paelles. Ai, un quilo d'arròs bomba. Ai. Un quilo d'arròs carnaroli per risotos. Una ampolla de licor d'arròs del Delta. Un davantà, una carmanyola i un got mesurador d'arròs.
Això?
Això és molt seriós.
Doncs això és el que podrà guanyar els nostres oients que participin al concurs del Repte Sonor. Ba-da-ba-da-ba-da-bam.
T'agrada cantar-ho tot, eh? Un dia has de fer la tarda especial musical. Bueno, ja ho apuntarem.
Sí, m'apunto.
Hi ha algun dia internacional en què et puguis lluir.
El Repte Sonor. El Repte Sonor, no marxeu, Àlex i Marc, que participareu al Repte Sonor. Tinc dos oients que ens han de desxifrar què és el que sona. Atenció, que tenim el Moisès. Moisès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques, Moisès?
De Barcelona.
De Barcelona. Del Raval?
No.
D'acord, doncs no és del Raval.
Ell és reservat.
És un home de paraules justes, però segur que pot afinar l'orella. Atenció, perquè et tiraré un àudio, m'has de dir a què correspon aquest àudio, Moisès, d'acord?
D'acord.
Vinga, anem a escoltar aquest àudio. Ho has sentit una mica, això?
Una mica.
Et dono quatre opcions, Moisès. Això és la introducció d'una pel·lícula a Netflix. El logo de Netflix, és això? Això és la típica batucada de barri just abans d'un correfoc. Això és la gravació del batec d'un cor. O són les petjades d'un elefant que està ballant en una rave?
La 3, el batec d'un cor.
Era complicat, la veritat.
Tu què hauries votat, Marc Andreu?
Jo estava dubtant, si potser era la primera.
Jo hauria votat la 3, per intuïció, però...
La 3, que és el batec de cor, és una resposta... D'acord. És una resposta correcta! Moisès, ho has fet molt bé. No pengis, a veure si et quedes amb el lot o no de productes.
Vale.
Molt bé. Segon oient. el Jordi de Sabadell. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Tens l'orella preparada per escoltar un àudio?
Aviam, sí.
Doncs preparem l'orella, escoltem l'àudio pel Jordi de Sabadell. Això són àudios de veritat, eh? No ens ho hem inventat. Això és un gat enfadat. Això és el so d'una família, uns pares, que es queixen que el curs comenci el 8 de setembre. Això és el so de dofins fugint d'aigües. O és Mbappé després del partit de diumenge. Jordi. El gat enfadat.
Sí.
Doncs gat enfadat és una resposta correcta, correcta. Hem de desempatar. Anem al desempat. Moisès, Jordi, m'heu de donar una resposta molt ràpida. Qui s'acosti més a la resposta correcta... Ara em sento de fons. S'emporta el premi. La primera fotografia de la història va requerir molta paciència. Quantes hores d'exposició van fer falta per fer la primera foto de la història l'any 1827. Quanta estona va estar la càmera enfocant? Moisès, quanta estona?
Perdona, que no t'he
escoltat. Quantes hores d'exposició van caldre per la primera fotografia de la història? M'has de dir la resposta ja. Quanta estona?
Dues.
Dues hores. Jordi?
Sis.
Sis hores. Quantes hores diries, Marc Andreu?
Jo dic 15.
15 hores.
3.
3 hores. Doncs la resposta correcta són 8 hores. Guanya el premi el Jordi de Sabadell. Jordi, enhorabona.
Gràcies.
El pack d'arròs. Així, molt divers.
Amb davantal i tot, eh?
Amb davantal.
Ens convidi a fer una paella o alguna
cosa. Moisès, torna-ho a provar un altre dia, eh? Sí, sí, sí. Anem al butlletí.